Good morning and welcome to our English speaking listeners. Benvinguts un dissabte més, avui dia 12 de febrer del 2005. Com podeu comprovar amb l'entrada que he fet, avui el nostre programa anirà dedicat a la comunitat anglesa, no britànica, anglesa, que viu a la nostra comarca i població. A la meva dreta, amb un xaleco, la mar de maco i un jersei ben tapadet que fa fred, el Jaume Martí. Jaume, bon dia.
Hola, què tal?
I a la meva esquerra, la meva Neus Rull. Què tal, Neus?
Hola, bon dia.
Avui fem una presentació una mica tipus boxa, perquè serà una lluita forta i bonica. I res més. Feta aquesta presentació, dono pas a la Neus.
Sí, hola, perquè bon dia.
Perquè m'ho expliquis el que m'ho expliques cada setmana de tema literari i anglès, bueno, musical...
Cada setmana varia, suposo que ja se n'heu donat compte. I avui, més que res, parlaré de dos autors anglesos, més ben dit de l'illa de Gran Bretanya, perquè un és escocès i l'altre és londinenc. Són dos economistes referents en l'economia actual, els més importants que hi ha hagut en tota la història de la humanitat, i bé, m'he cenyit amb aquest tema. També vull donar el bon dia a tots els oients que acostumen a escoltar el nostre programa, el Rodamón. Són fidels, ho escolten des de les seves cases, des de les seves botigues, i des d'aquí agrair la seva atenció. Igualment, si hi ha algun oient que no ens ha escoltat mai, doncs des d'aquí l'invito a que cada dissabte estiguem nosaltres amb la finestra.
Staggering in the square, as lads' glasses fall about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues, everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard.
What It Is, la cançó de Mark Knopfler, músic, autor i productor dels seus temes. Ell és també britànic, com el tema que avui tractarem aquí a Rodamón. Una breu autobiografia d'aquesta persona, perquè avui no em centraré en la música, però sí que l'escoltarem perquè a mi personalment m'agrada molt. És l'antic guitarrista i vocal dels Dire Straits, un grup que molts coneixeu. Aquesta persona va ser professor d'institut a Londres abans de que es dediqués plenament a la música. Va sorgir l'any 77 amb un rock típicament britànic. Actualment viu a Notting Hill i encara toca per clubs londinencs. Avui em limitaré a explicar la biografia i les teories més importants de dos grans economistes bretons i dedico aquest espai a ells perquè la illa de Gran Bretanya, en el seu conjunt de països, Anglaterra, Escòcia, Gales, ha estat la terra que ha vist néixer els economistes més importants fins al dia d'avui de la història de la humanitat. D'entre tots, he volgut parlar-vos de Adam Smith i David Ricardo.
Sticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of little Nell. It's what it is.
Comencem per l'economista i filòsof escocès Adam Smith. A molt de vosaltres ja us deveu conèixer l'aportació d'aquest personatge a la ciència econòmica. Si més no, us deu sonar, segur. És, literalment, el pare de l'economia política. Ell n'és el fundador. Per entendre la seva obra, ens hem d'ubicar a finals del segle XVIII, quan comença l'edat contemporània, es dona lloc la Declaració d'Independència dels Estats Units i la Revolució Francesa. Adam Smith va ser el pioner en estudiar el valor que tenen les coses. I què vol dir això d'estudiar el valor que tenen les coses? Doncs per ficar un exemple, seria com plantejar-se per què un litre d'oli val el que val. I també per què un litre d'oli val el que val i no val el mateix que un litre de vi. Qüestió que sembla molt fàcil de contestar, però en realitat no és tan òbvia. I un altre exemple, per què els salaris són tan diferents d'una feina a una altra si a vegades la feina que costa menys d'esforç és la més ben pagada? I amb aquest últim exemple estic introduint una altra de les problemàtiques que Adam Smith va plantejar a la seva societat per primera vegada, la problemàtica de la divisió de classes. Va ser una persona molt intel·ligent, que recent nascut es va quedar sense pare i amb l'esforç de la seva mare i una beca va poder cursar la carrera de filosofia a Oxford. En pocs anys el van nomenar càtedra de la mateixa universitat i més tard, a l'edat de 30 anys, d'una altra càtedra encara més important. Al cap d'un temps va abandonar la universitat per acompanyar a un duc, amic seu, per un viatge a Europa durant 2 anys. A la seva tornada és quan comença a escriure i a publicar les seves grans obres, entre elles la seva obra mestra, La riquesa de les nacions, el llibre d'economia més important de tota la història. Prescindiré d'explicar-vos detalladament aquest llibre, encara que molts oients no els interessi, però sí dius que actualment encara és un referent per als economistes i que les escoles que van venir després d'ell s'han basat en un dels grans principis de la humanitat, i que Adam Smith impregna la seva obra mestra, que és l'interès propi. Diu que a les persones el que ens guia és l'interès propi, que no és el mateix que egoisme, i sempre estem lluitant per aconseguir noves metes. Fins a on? Doncs fins a un lloc que ja no puguem passar d'aquí, i què és la llei? Recordem que estem en un temps en què els estats s'estan formant com a tal, com l'estat que coneixem ara, i tothom vol aconseguir més i més. Cadascú va pel seu interès propi fins a arribar a la llei. Aquest gran pensador va morir el 1790 i es diu que la següent generació d'economistes encara està governada per ell. Per últim, un exemple molt il·lustratiu que ell mateix feia servir per una de les seves teories, la divisió del treball. Doncs a finals del segle XVIII, encara que sigui el principi de l'edat contemporània, els artesans encara treballaven en tallers. I Adam Smith el que fa és una comparació entre dues situacions. Diu que un artesà que fabrica agulles, si es fica tota una jornada laboral al seu taller i fa una agulla, tots els processos la fa ell, resulta que el primer procés serà, per exemple, doncs, el forn diluir el metall o el ferro que fa anar. El segon procés, estirar, el tercer, llimar, el quart, fer un forat, i successivament per tots els processos fins que l'agulla ja està acabada, no? Doncs diu que si un artesà es dedica tot el dia a fer agulles, al final de la jornada n'haurà fet 20. Mentre que si aquest artesà posa una persona a cada procés diferent, o sigui, una persona que fongui el metall, una altra persona que l'estiri, una altra persona que faci el forat, una altra persona que el puli i tal, al final de la jornada laboral no haurà fet 20 agulles, n'haurà fet igual 500. Això és la divisió del treball, tindre una persona per cada procés. A part de que la divisió del treball, com que una persona només se dedica a un tipus de feina, també s'especialitza. I doncs economitza els costos de passejar per allí, ara vaig a buscar una capsa, ara faig no sé què, ara faig no sé quantos. Doncs això és un exemple de la cadena de producció que vindrà uns quants anys després. She went around without a warning, put me in the hole. I drove Long Beach, California, with 3 crack vertebrae. We went on to Indianapolis, Indiana, Illinois. Well, the brickyard's there. Crucify anyone who you remember. I climbed a mountain to qualify, went flat through the town. But I was down in the mighty bins, and an old pal did us down. And I sat down in gasoline. Continuem amb un altre gran economista, deixeble d'Adam Smith, també anglès i coetani de finals del segle XVIII i principis del XIX. Va néixer l'any 1772 i va morir el 1823. Aquest és David Ricardo. Fill d'un jueu holandès establert a Anglaterra, va començar a treballar als 14 anys en els negocis del seu pare. Va ser agent de borsa i més tard inversor, i la seva habilitat pels negocis li va permetre amassar en pocs anys una fortuna considerable. Encara que no comptava amb una formació acadèmica, era un home cultivat, especialment en els camps de la literatura, les matemàtiques, la química i la geologia. En 1799 va llegir La riquesa de les nacions, que és l'obra mestra d'Adam Smith que abans us he comentat. I l'obra li va despertar el seu interès per l'economia, perquè es va dedicar durant 10 anys exclusivament a estudiar aquesta matèria. El 1814 es va retirar a l'edat de 40 anys del mercat i va ingressar a la Càmera dels Lords, 4 anys més tard. Es va relacionar amb els intel·lectuals més importants de la seva època, entre ells James Mill, que va ser el pare de John Stuart Mill, també un gran economista anglès, Jeremy Bentham i Thomas Malthew, també un altre polèmic economista anglès que avui no tenim temps de parlar, amb qui va mantenir una copiosa correspondència. Els primers escrits de David Ricardo estaven dedicats a temes monetaris, en especial a la depreciació de la lliura durant les guerres napoleòniques. Ricardo va deduir que el Banc d'Anglaterra tenia que controlar els volums de diners i de crèdit, fet que va tindre una enorme importància per al desenvolupament de les teories sobre el paper que corresponia als bancs centrals. El 1815 va publicar el seu ensaig sobre la influència del baix preu del blat sobre els beneficis del capital, en el que sostenia que l'augment de les tarifes aduaneres beneficiava únicament els terratinents i perjudicava les manufactures. 2 anys més tard va aparèixer la seva obra més important, Els principis d'economia política i tributació, a on aportava importants innovacions amb respecte a l'obra d'Adam Smith, amb temes amb el valor, que ja n'hem parlat, del diner, el comerç internacional i la distribució de renta. La seva lògica rigorosa i la búsqueda de la veritat objectiva han sigut la base de les tentatives del neoliberalisme i dels anàlisis de Marx pel que fa al capitalisme. I per últim, un punt important d'aquest pensador, que avui encara és vigent, encara que està complementat per més estudis que es van fer posteriors, és que el preu dels béns i els serveis depenen de la demanda. Fins aquí l'apartat d'economia, diríem, aquesta setmana. Sí, espero que... Jo ho he intentat fer la més manera light perquè els oients poguessin conèixer alguna cosa més. I dir només que algú que estigui interessat en les biografies d'aquestes persones perquè les ha trobat interessants o perquè vulguin saber més coses sobre el valor dels béns i aquestes coses que hem dit, doncs a qualsevol biblioteca pot trobar volúmens d'aquests dos pensadors. Tot arreu s'hi troben.
Molt bé, us gràcies. Jaume, cap on anem avui?
Cap on vulguis.
Sí? Anem cap al Delta?
Pues podria ser.
Doncs vinga, cap al Delta.
Van anar al mar de repules tira endavant. Mireu quina meravella i quin prodigi més gran. Els cristians van fer la terra més rica i ara som tots catalans. Són font de vida. Si no som enraonats, ens farem una ferida que ens deixarà malparats i amb la casa destruïda.
Jota.
Hombre, aquesta és la Jota del Delta.
Molt bé, doncs no ho sabia.
Doncs mira, no ja que som per allà.
Molt bé.
Avui farem un recorregut ferm. Què et sembla?
Bé, bé, bé. Fet, almenys pla.
És el bocí que mos queda. Des de l'Ampolla a dins del Delta.
Molt bé, molt planet.
Ens situarem amb una passejada molt curteta perquè serà només d'una hora i 45 minuts aproximadament.
Ara però estàs per fer aquesta excursió?
Se pot fer pràcticament tot l'any, però sí, ara és el temps més bonic, sí, la primavera més aviat.
Molt
bé. Per això havia pensat doncs, d'agafar i llançar-vos així, veiem si us animeu i fem aquesta marxa. La començó?
Sí, sí.
Pues, bueno, començarem des del poble de l'Ampolla. Això pràcticament és un recorregut molt suau, tal com estàvem dient amb el Jordi, i podeu anar amb canalla petita. El que sí que heu de prendre és uns bons prismàtics per poder disfrutar doncs, del que anireu veient i llavors màquines de fotografia, el que li agradi pues, amb un bon objectiu pot treure fotografies per a recordar-les tota la vida perquè passareu amb una zona que és des de l'Ampolla a les bases de les Olles i llavors de retorn se fa cap fins al Galero i ja es torna una altra vegada cap dins de l'Ampolla. Aquest recorregut, com us he dit, surt des de la vora mateix del port per un passeig que hi ha, i sempre bordejant la vora de l'aigua, pràcticament, pues anireu passant per una sèrie de passejos que llavors ja es transformen a la platja, ja que la gent doncs, han de travessar una sèrie de dunes de terra que estan protegides, que ja veureu que hi ha unes passeres de fusta que estan posades per a la conservació del medi que allí hi ha, de plantes i una diversitat de flora, que pràcticament la conserven intacta, no? Miren de que la gent almenys no ho malmeti gens. Aquest recorregut és molt bonic perquè està tot senyalitzat i allí pues, s'hi han gastat molts diners, aquesta gent, en ficar una sèrie de panels informatius, tant de tot el que es va trobar en el recorregut, com si vas en bicicleta, com si... està tot molt ben senyalat. Però te va explicant les aus que vas veient, que és el més bonic que hi ha, no? En aquesta reserva de les bases de les Olles, pues, encara que sigui una zona més aviat reduïda, però té una sèrie de punts de mira, que ja veureu com unes torres metàl·liques, que podeu pujar cap dalt de tot, a l'accés aquest, i des de dalt pues, no és allò de dir marxem de seguida, és bonic quedar-se un bon rato, esperar doncs, l'au quan la teniu bé per poder-li tirar la fotografia o per poder-la observar, no? I bueno, n'hi han moltes de bèsties d'enquetes amb moltes variacions, no? Vull dir, és una cosa que si vols veure només un tipus de moixó, pues a la millor al cap d'una hora o dos també en una altra colla, vull dir, és bonic, ha estat un bon ratet en aquests llocs. I la canalla ho passa de pipa. Això ne trobareu de torres d'enquetes, potser en trobareu dos o tres descampades per aquest recorregut. Sempre el trobareu entre la platja i aquests passeigs que us he dit, que llavors ho travesseu amb aquests enfustats. Aquest aigua que hi ha, aquest tipus d'aigua moll, pues està molt ben regulada l'aigua, perquè quan en èpoques de que hi ha moments que n'hi falta, pues aquesta gent ni solen posar, i ho tenen regulat amb unes preses que tenen als finals de tot. Això se descobreix si es volta aquesta zona més aviat d'aigua molls, d'aquesta forma. Però bueno, això observareu si aneu fent el recorregut aquest i arribeu fins a la caseta dels pescadors, i llavors hi arribeu al Golero. El Golero pues, ja és el punt final, que llavors aquest retorn de camí pues, ja es fa per dins a l'interior, amb una sèrie de carreteretes petites que ja veureu que totes estan asfaltades, però és un laberinto, Si us dic exactament que no us perdreu, vosaltres sempre heu de pensar que l'ampolla la teniu a l'esquena i heu de tornar a fer cap a l'ampolla, vull dir, això està clar, perquè te ficaràs per dintre i perquè aquell camí el veus igual i aquella carretera la veus així, i te lies. Jo cada vegada que he anat...
L'ampolla a l'esquena i el mar a l'esquerra.
Sí, sí. Jo cada vegada que hi he anat, t'he dit la veritat, cada vegada que hi he anat, m'hi he perdut.
Sí, sí, no, és veritat, t'has enredat.
Sempre. Però, bueno, si tens una mica d'orientació, ja saps que has de tornar pel mateix lloc, vull dir, això està clar, És un recorregut molt guapo, ja us he dit que dura una hora i pico. És aconsellable fer-la a la primavera, perquè és quan aquesta gent inunden les aigües de dins del delta, i preparen doncs la collita doncs de l'arròs. També és molt bonic anar a la tardor, quan l'arròs ja ha madurat i es veu groga i tal. Però és que cada època el delta té el seu encant.
I durant tot l'any hi ha naus immigrant aquí?
Normalment sempre em vas trobant, sí. Quasi tot l'any. Però bueno, en aquest temps és quan hi solen estar més ben situades, aquestes bèsties. Sí, sí. Ara ja et dic que és molt bonic anar-hi amb canalla perquè hi disfruten doncs, d'anar seguint-ho tot, no? Mira, allà una cigüenya, per exemple, allà, el que sigui, no? Perquè els veus uns aparatos que són mig metro d'alts, a vegades, vull dir, no són moixonets petits, a vegades veus garces reals d'enguetes que són boniques de veure, de colors i, en fi, no?
Sí.
Bé, aquest recorregut que t'he dit que el passem per dins de la carretera, al final, pues, de retorn, fas cap a l'ampolla. A l'ampolla, pues...
Arribem aviat,
amb una hora i pico sí. Pots fer-ho si vas de pressa, però si vols aturat, almenys necessites 3 o 4 hores. Per tant, arribes a l'hora pràcticament a dins de l'ampolla, de retorn pel mateix lloc, pues a l'hora del vermut.
Bo.
I com a mínim t'has de fotre una bona tapa de peix a baix a la vora del port.
Clar.
Què et sembla, Jordi?
Molt bé.
I acompanyada en què? Amb una cervesa o
amb un bon vi blanc, home?
Un bon vi blanc. I d'on bon serà blanc. Aquest vi blanc, home?
Doncs mira, dels Guiamets.
Dels Guiamets ha de ser, dels Guiamets, que és el millor que tenim a la comarca, home.
Però amb els vi blancs com el que tenim aquí no hi ha enlloc, vull dir...
Molt bé. I llavors, si sentim una bona jota pel Quico i el Cèlio, que la millor el pots trobar per allí a la vora del port, per què no? Ja que estem de jotes i de vermuts i de vins, doncs pues fotem-li de valent.
Doncs vinga.
De Roquetes vinc, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De Roquetes vinc, de Roquetes vinc, de Roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Surt de seguida, cinteta, surt de seguida al balcó. Si no vols que passi a trossos les cordes del guitarró. No vols que passi a trossos les cordes del guitarró. Y a tu puerta hemos llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que te cantemos saca 400 sillas. Si quieres que te cantemos saca 400 sillas. A la JJ del gancho del llum, que si no t'apartes del tiro damunt, de les allevances...
Bé, doncs, com aquestes aus que ens explicava el Joan, que van immigrant, no?, i venen cap aquí, la Reixa, la nostra convidada d'avui, un bon dia, l'any 95, surt de la seva localitat natal de Moquen, a 100 quilòmetres de Liverpool, i ve cap a Espanya. Atreta per la seva feina, no?, Bon dia, Rachel.
Hola, bon dia.
Tu exactament el que fas aquí és restaurar vitralls, oi? O
sí.
Fas vitralls?
Exacte, faig vitralls i restauro també, vidre històric, artístic.
I això és el que et porta estar aquí a Barcelona?
No.
No? Explica'm-ho.
No, perquè estem parlant de 10 anys enrere. 10 sí. anys enrere el que em va treure era la ciutat de Barcelona. I vaig vindre per estar un any, més o menys, a Barcelona.
Ah, no feies vitralls quan vas arribar aquí?
No, no, no. Vaig descobrir els vitralls allà a Barcelona, amb els segons... vitralls modernistes.
Molt bé, i segons tinc entès, amb un senyor d'una població molt veïna de casa nostra, no? El senyor Queixalós.
El senyor Queixalós, exacte, de Marçà. Sí, sí, fa vitralls també. I un senyor britànic a Tortosa, el Bronson Shaw, també.
Molt bé. Amb això que ara és de britànic, a mi m'agradaria aclarir, perquè hem tingut una petita discussió, del que és un anglès i del que és un britànic. Explica'm-ho una mica per la gent que no sàpiga el que és un britànic.
A veure si no ho dic malament.
Que els, no s'ofengui ningú.
Els anglesos no són d'Anglaterra i després Gran Bretanya inclou els escocesos i els galesos. I el Regne Unit inclou Irlanda del Nord i Gran Bretanya. Així que un britànic podria ser escocès, anglès o galès. I nord-irlandès.
Molt bé.
Més o menys.
No t'has equivocat?
A veure.
Repassem.
A veure si truca algú.
Bé, aleshores, amb 10 anys, veiem que parles molt bé el català, fins al punt que t'has arribat a casar amb un català.
Sí, exacte, no? Aquí del Priorat.
I del Priorat, de la Bisbal de Falset. Senyor sí. Gerard, que avui mos acompanya també. Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
I et vas casar a la cova...
De Santa Llúcia.
No? De Santa Llúcia, a la Bisbal. Per què?
Perquè jo vaig conèixer el Gerard per haver anat fa... Ara l'any 2001, haver anat a investigar temes d'història per la Bisbal i la cova de Santa Llúcia.
Del tema dels republicans, oi?
Exacte, de les brigades internacionals, la cova hospital que tenien a la Bisbal de Falset i a través d'una amiga meva, l'Àngela Jackson, que coneix a mitja comarca ja.
Sí, m'he treballat molt amb sí. el tema de les brigades internacionals.
Exacte.
Molt bé. I escolta'm una cosa. Amb això del caràcter conservador del britànic, està a quin punt és cert això? Perquè tothom diu, no, és que allí és molt conservador, però quan veniu aquí teniu una fama de desmadraus.
Suposo que estàs parlant de la gent que van a Salou de vacances.
Suposo, no? Per això vull que m'expliquis si tothom és així o...
Bueno, jo tinc molt pocs amics que han anat de vacances a Salou. Jo penso que això de que som molt reservats vol dir que som molt educats. I...
Molt conservadors, t'he dit, no reservats.
Ah, bueno, conservadors. Què vols dir exactament?
Molt conservadors, com t'explicaria jo, com molt modositos, no? Com a molt ben posats, com a molt correctes, com a molt, molt tradicionals, molt... No? És una imatge que tenim nosaltres des d'aquí, no sé, explica'm-ho.
No sé què dir-te.
No el veus tu a l'anglès com a molt conservador, en canvi a la gent d'aquí al Mediterrani? El caràcter llatí...
El caràcter és més obert. Sempre diuen que això té a veure amb el clima, que aquí el clima mediterrani fa calor i la gent surt al carrer i poden fer vida al carrer. En canvi, a Gran Bretanya no. Tanques dins de casa, si fa fred i convides els amics.
Sí, sí, però jo crec que això passa a tots els països del nord. Això sí. passa a Escòcia, Escòcia o la Gran Bretanya o Anglaterra, no? Passa a Suècia, passa a Alemanya. Com més al nord és, més tancat és. Com més al sud, més festiu o més del carrer o més obert, digue-li com vulguis. Però els anglesos en si són conservadors de les seves festes, de les seves cultures. Estan tancats amb aquest aspecte. Crec. Jo vaig tindre l'oportunitat d'estar a Londres durant 3 mesos amb una família, no? I clar que Londres és una gran ciutat i no és representativa de tota la població anglesa, ni molt menys. Però vaig poder veure que realment els anglesos, aquells senyors que van amb barret de copa, encara es veuen pels carrers, i els abrics, són molt tancats amb les seves tradicions, no es deixen obrir. Qui és obert a la ciutat de Londres és la gent immigrant que ha anat. Hi ha molta immigració també.
Bueno, sí, a la ciutat de Londres les immigrants són les meves germanes, que tinc les tres vivin allà a Londres. És que, no sé, per mi Londres és molt lluny de d'on sóc jo i l'ambient que n'hi ha a Londres conec molt poc. I possiblement esteu parlant de gent del sud d'Anglaterra. És que no sé si estic entrant una mica més estereotips, però no sé.
Possiblement sigui un estereotip, per això volem a veure si és que és
els estereotips o... diuen que, que els britànics, bueno, els anglesos del, del sud d'Anglaterra són més tancats i els del nord que són més amistosos i més oberts. Mm. Suposo que té a veure també amb el tipus de feina o com ha desenvolupat la zona, que la zona del sud en té tendència a ser més ric i la zona del nord més pobre, més industrial. I em penso que això també canvia el caràcter de la gent. Però...
Tu, Gerard, això, que, no sé, que has viscut aquí amb nosaltres, no? I has conviscut amb ells allà, com els veus tu amb ells?
Ja l'he tingut en compte algunes vegades i és veritat que tenen uns costums molt marcats. El famós tema no s'ha de prendre el te, que és el que... tenim l'estereotip, doncs és veritat. Jo no em creia que fos veritat, però és que prendre
set... S'ha aturat tot per fer-te. Oh,
escolta, aquí a Espanya no, també no, fan no, el vinillo, no. La gent.
Sí.
Però... Tu vas a Andalusia i a l'hora del vinillo allà es para tot també, eh? Vull dir, també tenim el nostre, eh?
La siesta.
I la siesta.
Però no es para per prendre el te, és que el te es pren cada moment o cada hora. Els meus pares beuen una tassa de te cada hora o cada mitja hora, així que no et pares mai, sempre estàs bevent te.
Però el te es pot prendre allò com aquí...
No és el típic d'aquí el que pensa la gent que a les 5
de la tarda... No s'assenten, les pastes, no.
Perquè el te, el tea time, vol dir el sopar. Per altres. Així que a les 5 i mitja, a les 6, hi ha sopes.
Yeah.
I és el tea time. No és perquè prens una tassa de te, sinó és que minges i després te'n vas a dormir.
Ja podeu pensar que per un mediterrani sopar a les 5 de la tarda és una mica xocant, no?
És més aviat dinar, llavors.
Sí, sí,
és que, mira, vull començar a dinar tard i acabo a les 5 de la tarda.
Sí, sí,
clar.
I tu t'has acostumat a aquest tipus d'horari aquí? O sí, fas un perquè... horari una miqueta bastant europeu? És a dir, sopes a les 8, sopes a les 9. Quina hora sopes? Acostumes a sopar?
Cap a les 9. Cap a les 9. 9, 9 i mitja.
T'has adequat una mica l'horari d'aquí.
Sí, l'única cosa que per mi és imprescindible és el te. Això ja no em pots treure, però el demés jo m'adapto.
Però tu un teu pots fer a peu dret, no? Vull dir, no cal que t'assentis ni facis tota la litúrgia.
Exacte. Però sí que es necessiten les bosses de te bones de Gran Bretanya i també l'aigua ha de ser aigua filtrat, si pot ser. Per aquí l'aigua per fer te no és massa bo.
No. I llavors això, les bosses de te les trobes per aquí o...?
No, es porta la meva mare.
Se'ls porta la teva mare, quan te fa la visita es porta el te. I l'aigua quina fa servir?
L'aigua d'aquí d'Aixeta, no, l'aigua d'Aixeta, però filtrat, amb un filtre.
Molt bé. Ja ho tens tot preparat, no? Això,
sí,
perquè,
sí,
no?
Sí.
Ai, molt bé,
I això de la migdiada, la practiques? La siesta? Entre cometes? Perquè és que hi ha només un parell de paraules, tretes espanyoles o del país d'Espanya, diguem-ho així en general, que aquella gent ja les ha agafat com a seves, com són siesta i fiesta. Aquestes dues paraules no els agrada molt, no? Ells allà no fan siesta, perquè vaig veure jo, no? S'aixequen molt d'hora, comencen a treballar igual a les 6 del dematí, els comerciants, tota aquesta gent, no paren, dinen qualsevol cosa de peu, igual a les 4 de la tarda ja han acabat.
Oh.
Llavors sopen a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit ja són al llit.
Tipo gallines, sí. Tipo gallines, sí. No? A l'estiu tipo gallines, sí, sí. Quan surt el sol hasta que es pon.
És una altra forma de viure.
Bueno, també és per aprofitar la llum del dia,
sí, sí.
Perquè també es fa més aviat de nit allà. També jo me'n recordo que tornava de l'escola a les 3 i mitja de la tarda ja era de nit, perquè sóc del nord d'Anglaterra i encara els escocesos ho tenen pitjor encara.
I aquest boom que aquesta setmana ha tornat a sortir per la televisió, que ens esteu invadint els anglesos, esteu comprant totes les terres perdudes i sense perdre d'aquí, de les terres del Perelló, de l'Ametlla de Mar...
I del Priorat.
El Priorat d'aquí ja... Però per què això? Tan...
És un fenomen, jo no acabo d'entendre tampoc.
Però perquè... segons tinc entès, la gent té una obsessió per viure al camp, no? Per viure en llibertat. I arriben molts aquí que no tenen ni llum ni aigua corrent.
Però els deu agradar el clima i la gent i l'ambient d'aquí?
Què penses?
Sí,
no? Tot deu influir una mica.
Sí, exacte, i la gent que és oberta, la gent que...
Que no està oberta.
Aquí.
N'hi ha que no està tan oberta.
Sí, però no sembla. És la idea que tu vas a un poble i la gent normalment sí que et culla bé i són agradables. I això és
Però per què tenen aquesta mania de viure en camps? Perquè no n'hi ha cap que compri cases dins del poble.
No, sí,
pisos,
sí,
o...
sí que
n'hi ha hagut. Compren els que no poden comprar la terra, potser.
No,
però la gran
majoria
és de cantet per terra.
Pensa que estan arreglant cases petites d'aquí a la comarca.
Però dins dels pobles.
A dins dels pobles, que tu no li donaries...
Però Falset no, dius en pobles petits.
No,
jo dic a Falset.
També n'hi ha diversos a Falset, però vaja, a la comarca en si. Jo hi treballo, ara en aquests moments, per gent així. I arreglen unes cases que queden una monada,
I deuen arreglar molt com eren abans.
Però la saben conservar, o sigui, se fiquen dins una vivienda, de les que nosaltres diem, això en sol ras, aquí terrasso, i ells darrere tot això,
Rajola.
La viga de fusta del comès, deixen els revoltons, la rajola de terra la poleixen, l'arreglen. Escolta, i queden unes viviendes que us hi cauria la bava.
Perquè això és important, no sé si té a veure amb el que hem dit al principi, d'això de... Bueno, jo trobo important de tindre la casa bonica i estàs a gust a casa teva. En canvi, aquí, com que la gent viu més al carrer, pues no es importa tant la casa, em penso. I també el que venen aquí a buscar els britànics possiblement és el típic casa i jardí, que és una cosa que jo sempre he buscat i no he trobat. Però... I aquí al Priorat o tens una casa dins del casc urbà o tens una finca i tens jardí, però tens bastant de tros de jardí o tens arbres. I possiblement els britànics compren més les finques a fora del poble perquè s'assembla més a el que estan buscant o el que estan acostumbrats.
I no mos pot influir bastant, és, per exemple, ara és una idea que ho he comentat a vegades amb algú i ho diem. És des de que hi ha l'aeroport, per exemple, de Reus, amb aquests vols periòdics, setmanals i diaris, a baixos preus, influeixen molt l'anada i vinguda d'aquesta gent que pren aquesta zona.
Ajuda-la.
Jo crec que pot influir bastant,
Explica-li la sogra, això.
Sí?
Que bé, bé.
Va bé.
99 penique, si vindrà el dia 5 de març.
A tu, Gerard, no t'ha fet massa content, això, pel que veiem.
Sí, a prop i barato.
Representa que amb un norrer...
99 penique.
Allà,
99, com has dit?
99 penique, és que són...
Un euro i mig, més
un euro i mig. Un euro i mig,
d'anada, i després han de tornar i han de pagar tasses, que les tasses pugen a uns 25 euros, una cosa així. Poden vindre per 40 euros.
7 o 8 mil peles. 7 o 8 mil pessetes són...
2.000,
però el viatge és d'anada o anada i tornada?
És més barat.
Això, aquest preu, anada i tornada.
Anada i tornada, 8 mil peles. Doncs escolta, és molt barat això, eh?
Sí, el que passa és que ara vindrà més gent, però em penso que no és l'únic motiu. Venen, o almenys les famílies que conec aquí amb qui he parlat, venen més pel tema de qualitat de vida, de tindre un millor ambient pels nens, per créixer, que diuen que ara a Gran Bretanya tot és massa materialista. No sé, però com que fa més de 15 anys que no visc a Gran Bretanya,
ja,
no sé.
Clar, tu ja pràcticament ja estàs molt situada aquí. Mm-hmm.
L'ingrés? Ai, perdona,
a mi feia molta gràcia un anunci que fèiem per la televisió abans, que deia que salvarà un anglès dins de casa seva si se li fa foc. No sé si us en recordeu.
No.
I sortia ell amb la tassa de cafè i l'horlotge ferrat.
La de té
el rellotge, les dues coses. No salvaven ningú més, però ell, aquestes dues coses. Per què el rellotge? Ara te pregunto, perquè hem parlat del te.
Puntualitat.
No el rellotge de Muñeca, aquests que...
Un cuco.
Nosaltres li diem un cuco o el que sigui.
Sou famosos per la puntualitat, els britànics.
Sí,
britànica.
Sí, això és com una miqueta...
Quan fas puntual, dius, ets puntual...
Potser per la puntualitat, el que sigui, no?
Sí, jo m'he deixat influir per la gent.
Perquè a mi m'ha fet gràcia quan ella m'ha anomenat la Rull, que ha anomenat això de que van amb xistera i tal i qual. Vols dir que encara a Anglaterra... N'hi ha que van amb xistera.
Els taxis encara porten la paleta i l'escombreta, com quan els taxis eren cotxes de cavalls i feien les seves necessitats els cavalls i el taxista baixava o escombrava. Els taxis d'avui en dia de Londres encara porten l'escombra i el recollidor. Això és cert.
I per què ho fan servir?
Això...
No ho fan servir per res, però és un símbol
de
la tradició. Això és cert, avui en dia encara funciona.
Interessant. Però com que no soc de Londres, no sabia això.
Nosaltres ho expliquem.
I com que Londres no és el...
De totes maneres, l'espanyol
no
vivim.
Però Londres, què és? Com Londres és una ciutat supercosmopolita, tothom se deu centrar, no? O no? Tots Londres... Sí, però...
Bueno, per buscar feina, sí. Per això les meves germanes han acabat vivint allà, però...
Perquè vosaltres de Londres a quan esteu?
5 hores en cotxe.
Wow. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, doncs.
Sí.
Cap al nord.
Sí. Perquè... sí, estem arribant a la frontera amb Escòcia.
Si no m'equivoco, el nord d'Anglaterra, allà en veus tu, hi ha molta indústria, o hi havia hagut molta sí. indústria. Em penso que sí. ha tingut bastanta crisi, no?
Sí, però estem parlant de 100 anys enrere. Bueno, a part de lo de les mines de carbó. Però d'on soc jo era més tema tèxtil, molt semblant a la història de Catalunya.
Exacte.
Amb les fàbriques sí. tèxtils.
I el món rural anglès també s'està materialitzant tant que la gent vene cap aquí?
És que el món rural anglès no és com aquí. És com que Gran Bretanya és una isla i quasi tot està poblat, no tens els espais com tens aquí de... on hi ha cases.
Però és que quan tu em dius qualitat de vida, jo veig gent que arriben aquí i es posen a viure en unes casetes de tros, Jaume,
sí, ja, jo també.
Que no tenen ni llum, ni no, aigua
però,
corrent,
bueno, però,
ni però volen penses... escapar-se
no,
de tot.
No, però ells busquen marxar d'en aquell ambient.
Però crec, i de l'estrès, també. Clar.
Jo crec que deuen estrès de la, molt bèstia per fer aquest canvi.
De la puntualitat britànica, possiblement.
És com si tu ara anessis, jo què sé, cap a Etiòpia, eh? I anessis allà, arribessis i mira...
No, però quan s'han arreglat les viviendes, pensa que les viviendes les tenen perfectes, eh? Vull dir, bé, eh?
Té molt a veure també la televisió a Gran Bretanya, que els últims 5 anys, més o menys, que en lloc de fer programes de bricolatge, que és el que feien abans sempre, ara han començat a fer programes de buscar-te el teu tros de paraís al sol.
El nostre amic, no?, de Marçà.
Exacte.
Com es diu, perdona?
El Martin.
El Martin, que també va fer un programa de televisió, no?
Sí, va ser el primer de
dels
primers programes. Sí, des de llavors han fet un munt de programes, diferents canals, i el Martin ha publicat un llibre, i si vas a una llibreria n'hi ha bastants, n'hi ha com uns 10 més, o més, 15 més de l'estil, de diferents països, de gent que han anat a Itàlia, o a França, al sud de França, també, que va ser molt popular. Però van posar molt els preus i ara comencen a mirar per la zona de Catalunya i el resta d'Espanya.
Clar, aquí també faran pujar els preus, perquè qualsevol que tingui una finca
sí.
i digui, mira, jo puc venir amb un anglès, m'entens? Perquè el poder que si tots els anglesos que ven aquí són més ideal.
A Provence anaven bastanta gent. Un senyor va publicar un llibre un any a Provence i va tindre molt d'èxit i van anar bastanta gent a comprar.
Bueno, l'avantatge que tenim del llibre del Martin és que no diuen on està.
Exacte, per això tu no hauries d'haver-lo dit abans. I per això jo no volia contestar qui era.
L'hem descobert, bueno, no passa res. Que vinguin força gent, que nosaltres necessitem gent.
Pues és curiosíssim això, la televisió britànica, que fan programes, a més amb èxit, t'expliquen com has de fer per vindre a Espanya a comprar una casa.
Sí.
I porten un concursant, i ve aquí, li ensenyen 4 o 5 cases, a veure preus... Una cosa que és impensable, que la televisió es dediqués a fer una cosa així, i allà són programes de gran èxit.
Doncs en compte, perquè això que el feu molt bé, eh? Perquè no es pensin que això és un oeste. No, sí, home, que no vinc... Bueno, s'han de fer bé aquestes coses, no es poden fer aquestes propagandes d'aquesta manera.
Home, però per amb ells és molt barat a Espanya encara.
Sí, però...
No? Sembla,
però és que després...
Però te pot vindre de tot, vols dir tu.
Però...
No, pot vindre gent ferma i gent que no ho és.
No,
però
no perquè
bueno.
vingui de tot, perquè jo aquí ja no discrimino, no? Sinó perquè igual venen aquí, sí, mira, la nostra caseta amb el nostre jardí, compren i resulta que han d'ampliar la casa, resulta
sí,
que han de fer les
bandes,
i després hi ha unes lleis que diuen que no pots construir més de no sé quants metres.
Però això suposo que ho segueixen, no? Se calcula. Els municipis...
Jo he sentit
a dret i llei ho haurien de vigilar, no?
Jo he sentit coses i la veritat penso, a mi no m'agradaria que em passés.
Ja.
Ara, jo abans de comprar una cosa també me n'assabento. Però bueno, sí, clar, si et fan aquesta propaganda que tot és tan
bonic... I a vegades tens problemes de l'idioma també, si no entens possiblement ja desconeixes.
Exacte, més o més això. I aquí a Catalunya i a Espanya no és que sigui un país on el més comú és que tothom sàpiga parlar l'anglès.
No.
Això també és un defecte que tenim, perquè l'anglès actualment és una llengua internacional on tothom se fa entendre.
Sí, però bueno, clar, el qui no l'entén, què?
Jo no estic obligat
no
a
passa res. No,
hi ha
una altra, ningú
hi ha
una altra cosa,
amb això estic d'acord, però també te'n diré una i no per d'allòs, amb ella no la vull atacar, però és que hi ha companys amb ells que venen aquí en aquesta zona, jo t'ho dic perquè en coneixo molts, que he anat a treballar
sí,
als moltes cases.
Sí, però tots passen
cases.
De la teva botiga també.
No, a mi hi ha clients molt ferms, vull dir, quasi tots, però tenen una cosa que sempre jo he dit que no haurien de fer. és el primer que se fan quan se col·loquen aquí en aquesta zona, se munten la via satèl·lit i es fiquen en direcció cap a Anglaterra. I el bo és que s'entreguin aquí, vull dir que estiguin amb nosaltres, que se parli l'espanyol, perquè també l'han de dependre una mica ells, no? Perquè, és clar, jo a vegades me veig i inglés nei, només sé que no jo. Llavors, crido el meu noi, baixa cap aquí, ajuda'm una mica, i veus que el meu noi i jo pues, ho anem trampejant, no? Però de totes maneres, vull dir, són gent que se'ls veu que tenen voluntat d'estar i conviure amb nosaltres. Però falta aquesta miqueteta d'obertura,
que
n'hi ha que no, que parlen el català però perfecte, igual que tu, sí. I vull dir, al cap d'un temps veus que s'han espavilat d'una manera bàrbara, vull dir, això també.
Sí, tot depèn si acaben d'arribar o si ja porten anys, si porten anys ja no tenen excusa per haver après alguna cosa.
És que fan anys cap aquí, comença a venir molta gent jove, eh?
Sí, anava a dir, si són més jovens és més fàcil d'aprendre.
Els
més jubilats, sí, els jubilats em penso que costa molt més d'aprendre un idioma.
Sí, però també s'esforça.
Però el tema televisió és important, que diuen.
Tu
vas aprendre, vas a televisió, li diuen moltes
vegades. Ai, sí, abans de vindre aquí, jo el català vaig aprendre mirant el Buenafuente.
Sí. I ara m'ho parla castellà, el Buenafuente.
Aquest company, que és anomenat de Marçà, jo recordo que quan ell era aquí, al començament ja, venia a la botiga i anava trampejant l'assumpte del parlar, i deia, parlem en català, me deia. Tenia un costum, aquell xicot.
Sí, tinc entès que aquell senyor no sap parlar espanyol, eh?
No, ell, el català.
El Martín.
El Martín ha après el català.
Sí, sí. Exacte. No, parlem el català. Però parla català.
No, em penso que la seva dona parla castellà i ell parla català.
Parla català i no parla espanyol.
Bueno, perquè s'ha esforçat, l'home.
Clar que sí, segur que és curiós. Sí.
I en canvi, en poc temps ho va dependre ell, Vull dir, se va integrar de seguida. Sí, sí.
I sou una comunitat, pel que tinc entès, bastant important ja, aquí, a la comarca.
Penso que sí, és que per mi és molt estrany això, que estic tan acostumbrada, bueno, els anys que vaig passar vivint a Barcelona tenia una amiga britànica i tots els demés eren amics catalans, així que ara de sobte estic aquí vivint al Priorat perquè el Gerard és d'aquí i em trobo amb una comunitat britànica i...
Bueno, pot ser més bonic que t'hi trobes amb ells.
Sí, sí, que tinc molt bons amics entre...
Però jo el que et volia dir això, que fins ara hi havia una comunitat inglesa, no? Important, o britànica important, però ningú es veia. Però és que ara se'n comença a veure molta de gent treballant a restaurants, gent treballant donant classes...
Jo penso que això és bo, sí, exacte, però és una manera d'integrar-se i aprendre l'idioma.
I són gent que venen aquí perquè venen a treballar també. No venen a jubilar-se.
Ja.
M'entens el que vull dir-te?
No, la majoria de la gent que venen aquí al Priorat són famílies joves amb nens petits que van a l'escola encara. N'hi ha pocs que tenen nens que van a l'institut. La majoria tenen nens petits, de menys
però
de 10 anys.
Però aquests fan un pas molt, molt gros,
Vull dir, sí, jo no ho hauria fet.
Fer un canvi de nascent, jo a vegades ho he comentat això, fer un canvi de marxar d'un punt que està situat per anar amb un altre, que
el
desconeixes completament, amb la família, i formar un mèrit de vida, vull dir...
Sí, exacte.
Però vols dir que nosaltres no estem molt arrelats a lo nostre, perquè si m'hi fixo amb els europeus en general, varien molt, no? De país, de feina... Vull dir, tu has fet d'electricista i moriràs fent d'electricista. M'entens?
No ho sé.
Sí, home, però el que em queda segurament... M'entens el que et vull dir-te?
No crec que ho menti massa de galons ja, però vaja.
Varien molt, als Estats Units ja hi ha com un costum que quan un pare, per exemple, el meu pare, que tota la vida ha fet de perruquer, el tindrien per un desgraciat. Perquè tota la vida ha fet de perruquer perquè no sap fer res més. I als Estats Units, vull dir, quan un fa una feina tota la vida la mateixa, està com a mal vist i tot.
No, mal vist, no.
No, als Estats Units estic parlant. Estats Units. Sí, perquè, vull dir, és una societat molt canviant, de no tindre...
Amb els estudis,
amb tot, m'entens? Els espanyols, perquè mos aferrem molt, si ara tu et diguessin, nen, vinga, marxem cap a Anglaterra, la Neus, tu digues, vinga, que hem de marxar. Hòstia, he de deixar les terres, la casa, la botiga... Potser mos arrelem molt, no?, el que diem de la propietat, no?, el que...
Sí.
Jo el que he vist és que és una cosa potser de mentalitat, perquè hi ha molta gent jove a Anglaterra que possiblement quan està a la universitat o just acabar o inclús a meitat d'universitat s'agafa un any sabàtic i se'n dona una volta per Europa, xavals de 18-20 anys. Però un any sencer poden estar amb una motxilla i, no sé, visitant països i coses així. I això és una cosa que aquí no fem. en general.
Ara comença algun jove a anar cap a Anglaterra.
Es fa l'Erasmus aquest, 3 mesos o 6 mesos de curset i es torna cap a casa.
Però quan comences a estudiar sempre busques la universitat la més llunyana de casa teva possible.
Això a Anglaterra?
Sí, però així ja marxes de casa als 18 anys, com vaig fer jo, i busques la universitat més llunyana. I després, si vols fer un any viatjant, doncs ho fas.
Però què passa, que la família ja us inculca aquesta mica de llibertat?
No, ja, mentalitat.
No, 18 anys ja ets prou adult i ja pots començar a fer-te la vida. No, has de quedar-te al niu de la família.
Però perquè la família et deu educar amb que tinguis aquesta independència. Durant el llarg de... No et viuen als 18 anys, nena. Vinga, adéu.
No, des dels 12-13 anys ja la meva mare em deixava bastant lliure. Sí.
I et van inculcant que agafis aquesta independència, no? Que te vagis espavilant.
Sí, perquè és el que s'espera, és el que tothom pensa, és el que faràs. I si vas a la universitat, doncs no vas a la universitat del poble o de la ciutat. Això ja...
I llavors també la gent té costum de que la universitat la paguin els pares i s'arrepengin o també tenen costum de buscar-se una mica la vida? Dic, si que la gent jove, quan tu vas marxar a la universitat amb 18 anys, sí, esperaves que els pares te recolzessin econòmicament? O ja dient,
sí,
no,
dels 18 als 21 sí que donen ajut. Si no, també n'hi ha préstecs ara del govern que pots agafar. I en acabat, després ja has de buscar-te la feina i tornar al préstec. És la idea que...
Això encara perquè siguis més independent. Perquè no necessitis ni els diners de casa tampoc.
Exacte. Però la idea de quedar-te a casa i estudiar vivint a casa, no, molt poc, poquíssima gent ho fa.
I inclús acabar d'estudiar encara vivint amb els pares.
Sí, això si acabes d'estudiar i no trobes feina, sí, no tens així, remei, has de tornar a casa i estàs uns mesos allà fins que no trobis feina.
És diferent,
feina.
La forma de pensar.
Per això es diu que Jesucrist era espanyol, perquè no va marxar de casa fins als 33.
Exacte. És molt típic això d'aquí.
Sí.
Si ho fas a Gran Bretanya, la gent comença a parlar i pensar a veure si hi ha un problema, aquest noi, no ho sé, si es queda amb la mare o...
Però
és
que amb això els d'Europa del Sud sempre hem anat un pas endarrere dels del Nord. Val a dir, els progressos, per exemple, econòmics més importants que es van fer se van començar a fer a l'Europa del Nord, per això sempre han estat més avançats en tot, mentre que aquí encara estàvem a l'Espanya rància del bisbe, no? Estic parlant de l'edat contemporània, no? Però és que després va vindre la moda en què la gent començava molt a estudiar a l'Espanya i a l'Europa del Nord i per això havien de viure molt amb els pares perquè estaven estudiant i no podien treballar i tal. Quan aquí s'ha començat a agafar aquest fil de que la gent primer ha d'estudiar, després trobar treball, quan ets estable, després casat, després tindre fills, estem en què les dones tenen fills als 35 anys. Ara actualment a l'Europa del Nord va al revés. O sigui, no importa si tens tanta estabilitat, això perquè he pogut llegir jo els diaris i així, no importa que tinguin tanta estabilitat, sinó que comencen a tindre els fills joves, que aquests fills ho estan guardant les àvies que encara són joves i ells no tenen aquesta mentalitat de propietat, de pagar una hipoteca, van de lloguer. I si els hi surt una feina a l'altra punta d'Anglaterra, doncs no costa res tu pagar per pagar lloguer, més igual aquí que allà. Hi ha més mobilitat geogràfica.
Mobilitat sí, però el fet de que els avis cuiden els nets, ho veig no. No, a Gran Bretanya com que n'hi ha tanta mobilitat geogràfica, no estaràs al costat d'on tens els avis perquè puguin cuidar els teus nens.
Val.
O sigui, en aquest sentit, no.
Val,
aquest
això
sentit
potser
sí que
no
és molt típic d'aquí, que les àvies cuiden els nens.
Si no tinguéssim les àvies, estaríem perduts.
Exacte.
Aquí.
Pues a Gran Bretanya, després has de pagar, si tens feina i ets una dona treballadora, pues has de pagar al llarg. Com es diu això?
Les guarderies.
Les guarderies,
un bo, una noia que vingui a fer...
La canguro.
I són més costos. Sí,
és més costós.
Sí.
I parlant de costums, Gerard, una pregunta directa per tu. Quan introduirem l'oli a la dieta britànica?
Els costa.
Els costa molt, eh?
Sí.
Perquè costa molts diners. Per algun motiu l'oli és molt car a Gran Bretanya.
Per què?
No ho sé.
Perquè és molt lluny.
No crec pas. Perquè s'ha creat la idea de que és un...
És perquè heu de baixar el preu, home.
Sí, perquè
heu de
fallar aquí.
Seran els italians que estan venent l'oli molt que els britànics.
Tu estàs al sector de l'oli?
Hi ha una cosa que és el costum. A veure, ells tenen el costum de cuinar amb mantegues. Molt extès i de posar mantega tot arreu. I ara comença a entrar, si vas allà a les cuines de les cases, tenen una ampolla d'oli normalment quasi totes les cases, però aquella és la... La bona, per l'amanida, per no sé què...
Pel que convé,
una, dos o tres ampolles.
Extraordinari.
Sí, sí, però no és per tot cuinar com podem fer aquí. O sigui, allà, ara, avui en dia, quasi bé cada cuina hi ha una ampolleta o dos d'oli. A la millor n'hi ha inclús dos o tres, de dos o tres tipus diferents, això. Però allò és com lo vivó, allò està al raconet només per treure de quan en quan. I la cuina normal pues, no es fa, o es fa amb olis... Més dijol, o molt amb mantega, encara.
Però ara, no, molt amb mantega, no. Ara està canviant molt, moltíssim. I...
La dieta mediterrània s'està començant a introduir, els italians...
Amb els programes de televisió de buscar-te un lloc de paraís o un tros de paraís al sol, també comencen a parlar del menjar. I la dieta mediterrània ja tothom
la coneix. Tu aquí cuines amb margarines, quan cuines?
No.
O t'has acostumat a cuinar amb oli?
No, no he cuinat mai, em penso, amb margarina o amb mantequilla.
Aquí?
Mai.
Ah, a casa tampoc?
No, quan perquè cuinava la mare.
Però quan dius que ta mare quan ve aquí cuina amb mantequilla o no, amb margarina? O s'acostuma
sí,
a cuinar amb oli?
Sí, quan venen els pares a visitar no sempre hem d'anar a comprar mantequilla. I després l'hem de gastar quan es marxin, perquè no gastem mai. Perquè sempre fem servir l'oli.
I el vi s'ha introduït bé a Anglaterra?
Sí, el que passa és que els anglesos també tenen costum de... De beure molt el vi, no només menjant com aquí, allà el vi és una cosa social, o sigui, a mitja tarda venen els amics a casa, no sé què, aquí traiem una cervesa, allà trauen una copeta de vi, moltes vegades, i llavors gasten uns vins més fluixos, fluixos en el sentit de més jovens, més fruitats, potser no volen tant un criança o un reserva, sinó una cosa que sigui més doncs, per beure sol, no? Però bueno, se va introduint.
I a més l'oli d'oliva s'està introduint a Gran Bretanya a través del nostre amic Martin.
Ah, sí?
Sí, l'etiqueta Modest Garden està venent ara. Estan començant.
L'etiqueta? Perdona, Montsant.
Modest Garden és la seva pròpia etiqueta. No? Que estan venent oli del Priorat a Gran Bretanya.
Molt bé, eh?
Molt bé, tot el que sigui, veneu avellanes i ametlles també d'aquí. No? Si les podem introduir.
Penso que la idea és aquesta.
El fruit sec també, que es consumeix fruit sec a Anglaterra?
Sí.
Però la beguda més normal és la cervesa, que sí, per allà també.
És que n'hi ha tantes cerveses i més bones allà, és que...
Oh. La pinta negra, no?
Sí, és diferent,
sí, sí.
Oi?
Vas a un pub i tens 4 o 5 o 6 ja per escollir. Sí, sí, no, la cervesa és molt bona.
I notes la diferència de cervesa d'allà aquí, tu?
Bueno, aquí, si vas a un bar, que tens? Sant Miguel i Estrella.
Sí, l'Estrella és la
de Heineken, sí.
Sant Miguel.
Sí, exacte. En canvi, allà tens cerveses locals.
I quina seria la cervesa que té aquí, que s'assembla més a la d'allà?
Una cervesa d'aquí? Bueno, el Voldam, em penso que s'assembla una mica a una cervesa d'allà.
La Voldam?
Sí, Voldam, sempre Voldam. Ho dic malament.
Bueno, i per acabar... Vols?
Sí, per acabar l'última pregunta que acostumo a fer els invitats, així, molt escuetament, eh? Què és el que més us ha agradat de Catalunya i el que menys?
No de Catalunya, de Falset.
Bé.
Personalitzem.
Ja està.
Això tu, ja ho sabem.
Hauries d'haver-lo dit abans, perquè ja hauria pensat una mica. Lo de menys és...
60 segons.
Oh, vale, molt bé. Lo de menys és... Sí, exacte, molt bé, Gerard, gràcies. El fum, que tothom fuma, i el tabac, que és molt dolent.
Però ha començat a prohibir
el tabac. Sí, però mira, quants anys després de lo que han començat a prohibir-lo en els altres països del nord. I lo que m'agrada, l'oli.
Molt bé.
Barcelona, el modernisme, Gaudí... Tot
sí, però té Falset, té Falset.
Té Falset.
Sí. Celler també és modernista.
Molt bé, sí, exacte.
Doncs molt bé, senyors. Ha sigut una entrevista com a tranquil·la, no? Com a pausada.
Molt familiar.
Sí, no hem parlat de...
A veure si no ha dit una cosa que després ja...
Amb ella la coneixem.
Sí, no hem parlat de coses tristes, que portem a vegades gent que ens parla de coses tristes que ens entristeixen a tots. I res, crec que ha sigut una cosa que els espectadors els hagi pogut agradar. Ha sigut una mica lent, ho entenem, però ha sigut una entrevista com a tranquil·la, no?
Molt, molt.
Doncs res, dius que demà a partir de les 5 tornem a estar amb vosaltres, que ara tot seguit vindrà l'Agustí Massip i l'Àngels Martí amb l'espai Trasbarrat. Donar les gràcies a l'Albert Pedrol, que un dia més ha estat aquí al nostre costat. I per acabar voldria donar-vos una dita popular que diu que la llet de la mare... és la millor que hi ha al mercat. I això només cal veure amb l'envàs. Molt bé, gràcies i fins al mes que ve. Adéu-siau.